Senyors, ens acompanya el secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Roger Albinyana. Bon dia, gràcies per ser al món a RAC1.
Molt bon dia, gràcies.
L'hem convidat per parlar amb vostè d'unes quantes qüestions. Hem d'anar a la publicitat, perquè fa molta estona que hi havíem d'anar, però deixi'm fer-li una primera pregunta. Com s'ha gestionat tota la immigració i tot el que està passant a Calais? Això, en certa manera, des d'aquí què hem de fer-hi?
Doncs és un problema greu, humanitari, que a més no afecta un país únicament, perquè tradicionalment doncs, s'ha pensat que això afecta només els països fronterers, en el cas europeu, els països fronterers del sud d'Europa. No és així. I l'exemple, diguéssim, del nord de França, doncs ens ve a dir que no és ben bé així. No? I per tant, com que és un problema que ens afecta a tots, és evident que s'ha d'abordar de manera conjunta. I s'ha intentat a nivell de la Unió Europea doncs generar dinàmiques per abordar aquest problema de forma conjunta, tenint present que es tracta d'un problema humanitari que afecta a éssers humans, i això doncs no s'ha de perdre, però de moment, malauradament, amb resultats escassos, perquè hi ha un conjunt de països, entre ells el mateix govern espanyol, no?, que no estan disposats a acceptar doncs les dosis, crec jo, de solidaritat intereuropea que requereix en casos com aquests. I després, que s'ha d'abordar, i em sembla que algú, em sembla que era el Barberà, ho deia abans, s'ha d'abordar pensant des de la lògica de la política de veïnatge, és a dir, del per què això passa. Hi ha l'abordatge humanitari i després hi ha l'abordatge de les causes i, per tant, des del punt de vista, des de l'òptica dels països de veïnatge i no tant d'aquells més propers, que podríem dir doncs, que són els del nord d'Àfrica, sinó sobretot dels emissors de migrants, és a dir, dels del Sahel, també doncs, dels que pateixen crisis i ha gairebé de forma perenne, malauradament, doncs, com Síria, els països, diguéssim, de l'Àfrica Oriental. I, per tant, hi ha d'haver una aproximació holista. És a dir, no pots intentar abordar aquest problema únicament doncs, contenint la immigració, perquè la immigració, si no s'aborden els problemes d'origen, continuarà existint i continuarà venint, i s'ha d'abordar des d'una òptica europea, tenint present que el projecte europeu és un projecte basat en la solidaritat i que, per tant, ens hem d'ajudar els uns als altres, i en un moment en què italians i grecs en particular, però també doncs, bavaresos, els austríacs, els països, diguéssim, on els immigrants hi arriben, doncs demanen ajuda, doncs crec que s'ha de ser complaent.
Dedueixo, senyor Albinyana, que la Generalitat no té competències per gestionar la immigració, ni una, però sí que, en canvi, té les competències per les ajudes directes a...
Sí, nosaltres tenim poques competències en general i cada divendres ens les retallen. Avui és divendres?
No, demà és dijous.
Demà ens retallaran, el govern espanyol ens retallarà noves competències, no? Però en tot cas... Sí que tenim un programa d'acolliment, diguéssim, de refugiats.
Sí, però no podem legislar sobre tot això,
no? No podem legislar sobre la matèria, però sí que podem oferir-nos per acollir, diguem-ne, una quota significativa de refugiats.
Ara parlem de tot plegat.
El perquè de tot plegat.
Aquest matí amb Jordi Graupera, Salvador Cot, amb Jaume Barberà i Josep Maria Cardellach i també amb el secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Roger Albinyana. Senyor Albinyana, vostè se sent amenaçat pel govern espanyol o pel Tribunal Constitucional? Ara vostè deia, cada divendres ens retallen competències. La seva feina, a més... A veure, n'està afectada perquè hi ha totes aquestes delegacions exteriors molt qüestionades des de Madrid. Vostè se sent amenaçat?
Home, la paraula segurament no és amenaçat, però sí que ens sentim molt vigilats, ens sentim ningunejats, amenaçats tampoc, no? Però ara, fa poques setmanes, vam viure un exemple que crec que és prou il·lustratiu. El Parlament de Catalunya va aprovar una llei per àmplia majoria, que a més havia estat recolzada unànimament pel Consell de Garanties Estatutàries, que és el Tribunal Constitucional Català, i el govern espanyol la va portar la va portar al Tribunal Constitucional, va presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Nosaltres els hi vam dir, però escolteu, per què ens presenteu un recurs d'inconstitucionalitat? Si ja vam dir que era una llei plenament constitucional i que, per tant, doncs nosaltres volíem que volíem poder-la desplegar, no? Efectivament, al cap d'uns mesos, estem parlant de la llei de l'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, el Tribunal Constitucional ha acabat aixecant la suspensió cautelar en la majoria dels articles.
Sí, el que passa, hi ha una part del text que ha quedat suspès, no? El que fa referència a la diplomàcia.
Bueno, han mantingut la suspensió cautelar, però pensi vostè que si el 75% de la llei estava afectada per aquest recurs del govern espanyol, doncs ha quedat un 5%. És a dir, que el Tribunal Constitucional, que és un òrgan polític i polititzat, que treballa al servei de l'Estat, doncs va dir-li al govern espanyol: senyors, nosaltres no tenim manera d'argumentar jurídicament el manteniment d'aquesta suspensió. Per tant, ens veiem obligats a aixecar aquesta suspensió, no? Per tant, aquesta actitud és una actitud que nosaltres la veiem en molts casos. Fem alguna cosa immediatament el govern espanyol, perquè doncs no li agrada potser com ho expliquem, perquè no li agrada el que estem fent, utilitzen els seus mecanismes, que bàsicament doncs és el Tribunal Constitucional o és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per intentar coartar i per intentar acabar, en el nostre cas, amb el que és la política d'acció exterior de la Generalitat. Ha passat quelcom similar també fa unes setmanes amb les noves delegacions del govern que hem obert, o amb el títol, perquè estem parlant del títol del representant permanent del govern davant de la Unió Europea, el senyor Amadeu Altafaix, que no els agrada que utilitzem aquest nom, i també van directament als tribunals i diuen: aquests senyors no poden utilitzar aquest nom, no? I resulta que els tribunals acaben dient: és que nosaltres no tenim manera de poder-ho argumentar, això que vostès ens demanen que argumentem, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, certament ens sentim doncs vigilats i coartats.
Ara que parlava de Brussel·les, el fet que el cap de llista del Junts per si sigui un ex-eurodiputat relativament conegut a tot el món de Brussel·les, de les institucions comunitàries, això afavoreix el procés a nivell d'Europa?
Home, jo crec, en el que és el context del Parlament Europeu, vostès sabran que el Raül Romeva va ser durant uns quants anys, quan era eurodiputat, l'eurodiputat més actiu. De 750 que n'hi ha, doncs ser el més actiu, que vol dir el que és més dinàmic, doncs té mèrit, no? I per tant és una persona coneguda, però en tot cas jo crec, i si em permet, que respecte a la llista, el que xoca a fora és aquesta pluralitat que existeix. És a dir, en el moment en què aquestes eleccions, els partits, o bona part dels partits, o una majoria dels partits que s'hi presenten, van amb un plantejament de convertir-les en unes eleccions plebiscitàries, el fet que la llista, diguéssim, de Junts pel Sí, doncs, representi una varietat de colors, doncs això xoca perquè d'alguna manera reforça aquest caràcter plebiscitari i excepcional d'aquestes eleccions, no? I que el president de la Generalitat doncs vagi de número 4, doncs evidentment xoca, en el sentit que situa aquestes eleccions en el camp plebiscitari, que és on ens interessa que estiguin situades.
Escoltin, estem farts d'escoltar primers ministres d'altres països, ambaixadors d'altres països, dient: això és un problema intern d'Espanya. Aquesta és com la resposta oficial, per dir-ho d'alguna manera, que adopta tota Europa cada vegada que nosaltres preguntem, que la premsa preguntem. Vostès quina feina estan fent en aquests països?
Doncs nosaltres ja fa vora 3 anys que amb un conjunt de països que denominem prioritaris, especialment països de la Unió Europea i alguns països també de fora de la Unió Europea, però que tenen una importància cabdal en les relacions internacionals, doncs hem desplegat una estratègia per construir, anar bastint el que se'n diuen relacions bilaterals. És evident que nosaltres no podrem disposar de relacions bilaterals normals fins que no disposem d'un estat independent.
Però vostès us reben O us diuen, sí, això és un problema a Espanya, parli amb el Ministeri d'Afers Estrangers.
No, és a dir, nosaltres hem mantingut un nivell, diguéssim, de reunions i d'agendes amb representants, amb governants, no únicament amb els ambaixadors a Madrid, sinó amb governants d'aquests països, intensa, en molts casos, doncs, òbviament, com que... El govern espanyol intenta interceptar i intenta malmetre aquestes relacions, doncs aquestes reunions no es produeixen de manera pública, fins i tot ens ho demanen els mateixos governs d'aquests països, però això no vol dir que des de fa més de 3 anys no únicament el secretari d'Afers Exteriors, sinó sobretot el president o el conseller de la presidència o fins i tot el conseller d'Economia. Jo ara recordava, doncs, que durant el 2014, només el 2014, nosaltres hem comptabilitzat al voltant de 400 impactes a fora, a l'exterior, bàsicament de reunions bilaterals d'alt nivell, amb representants governamentals o amb ambaixadors, amb, diguéssim, representants dels legislatius d'aquests països, perquè, evidentment, l'acció no es fa únicament de cara a l'executiu, sinó que també es fa de cara al legislatiu, amb mitjans de comunicació, etc. No? Per tant, es fa una feina molt intensa amb l'objectiu, s'ha treballat en els darrers 3 anys, bàsicament, de situar el problema i el conflicte de Catalunya amb Espanya, que això ja està sobradament situat, perquè tothom ho sap, tothom ho coneix, això se sap, i a partir d'ara, amb una intensitat superior, doncs per situar les conseqüències del vot del 27 de setembre.
Dues preguntes més, i li dono la paraula als tertulians. Una pre-27S, una altra post-27S. Hi ha 240.000 catalans que viuen a l'estranger que podran votar per correu. Sempre hi ha problemes perquè els papers no arriben a temps, al final el percentatge de vot per correu és baixíssim. Això com s'ha d'arreglar? Com s'ha de solucionar? Com s'hi ha de treballar?
Sí, clar, jo no ho vull haver de dir, però clar, tenim un marc legal, diguéssim, espanyol, i aquí no és un problema únicament amb els residents catalans a l'exterior, també residents d'altres parts d'Espanya, doncs a l'exterior també s'han queixat, però tenim un sistema que és molt complicat, és a dir, és un contrasentit, i com vostè deia, doncs, malgrat que en tenim molts que estan inscrits en el CERA, que és el registre de residents permanents a l'exterior, doncs han de fer la petició que s'ha de cursar justament aquest mes d'agost per el que en diuen el voto rogado, és a dir, per poder votar, i llavors Correus els hi ha d'enviar la informació electoral, i llavors efectivament després han d'exercir el seu dret a vot, de vegades no arriba. Nosaltres ja fa mesos que estem informant els catalans a l'exterior, ho fem a través de les comunitats catalanes a l'exterior, em consta que l'Assemblea Nacional de Catalunya, que també té la seva xarxa a l'exterior, doncs també ho han fet, ho fem a través de la nostra pàgina web, i demanem això, que la gent que vulgui exercir el seu dret a votar, que esperem, doncs, que en siguin molts, i encara més, doncs, a l'exterior, a les últimes eleccions va votar només el 6% de la gent que podia votar.
És molt,
molt baix, això, és extremadament baix. Jo deia que amb el sistema, diguéssim, que vam idear per el procés participatiu del 9 de novembre, va poder votar més gent a l'exterior que no pas a les últimes eleccions al Parlament Europeu. Doncs aquesta gent que estigui en alerta, que compleixin els tràmits, no podem fer-hi res més, estem sotmesos, doncs, a la LOREC, que és la Llei Orgànica de Règimen Electoral General, i a partir d'aquí, si evidentment no funciona, doncs nosaltres continuarem denunciant-ho allà on ho haguem de denunciar.
El tema és anar amb temps, suposo. Segona qüestió. 28 de setembre, guanyen les llistes independentistes. Hi ha una possible, probable, el full de ruta. També ho apunta, declaració unilateral d'independència. El món reconeixerà Catalunya?
Jo crec que temps al temps, és a dir, primer hi ha d'haver, perquè crec que no podem començar a construir la casa per la teulada, primer hi ha d'haver un pronunciament democràtic clar del poble de Catalunya a favor de la constitució d'un estat independent. Jo crec que el 27 de setembre ens dona una oportunitat única en aquest sentit. En primer lloc, perquè ens permet començar a solucionar el conflicte que estava enquistat, d'altra banda, entre Catalunya i Espanya, el 27 de setembre. Però, per una altra banda, hi ha un element no és del tot positiu, i és que tenim una oportunitat. És a dir, si el 27 de setembre fallem, no en tindrem una altra d'aquí un any o d'aquí dos anys, perquè això, i ara s'està veient amb el cas escocès, això és una oportunitat amb molt de temps, no? Per tant, s'ha d'aprofitar bé. Si hi ha un pronunciament clar, doncs, evidentment, s'activaran doncs, tot un conjunt de mecanismes que ja estan previstos en el full de ruta, en els informes del Consell Assessor per la Transició Nacional, en les properes setmanes doncs es presentaran diferents projectes de llei, diferents informes que van en aquesta línia d'iniciar el procés de transició de veritat. És a dir, jo crec que el que marca el 27 de setembre és la possibilitat d'iniciar aquest procés de transició cap a l'estat independent, si així ho desitgen els ciutadans de Catalunya, d'una manera fefaent, d'una manera de veritat. I a partir d'aquí, doncs, anirem veient com evolucionen les coses, perquè li recordo que el novembre o el desembre hi hauran eleccions a Corts Espanyoles. Per tant, segurament es configurarà doncs una majoria diferent. Pot ser que el Partit Popular continuï governant, però segur que no continuarà governant en majoria absoluta, i a partir d'aquí doncs hem de veure tot això com avança, no?
Senyors, Graupera, Cot, Barberà, Cardellach, el Cardellach fa estona que aixeca la mà.
Sí, no, jo volia preguntar-li el tema d'immigració, que és el que estàvem parlant abans, que m'ha quedat amb el dubte. A nivell català, suposo que teniu estudis del tipus d'immigrant que ve. I m'agradaria que ens informés una mica, perquè, clar, hi ha molt tipus d'immigrant. Hi ha el migrant que ve per necessitat, que ho estàvem parlant, no? Que això sí que, des d'un punt de vista de solidaritat, és clau, no? Però hi ha altre que vol millorar. No és que estigui molt malament, però vol millorar. I un altre que està tan bé que vol disfrutar de l'entorn paradisíac que es viu aquí, no? Aleshores, com ho teniu classificat, això? Teniu estudis de exactament quin tipus...
Sí, és a dir, nosaltres sabem que el principal... gruix de la immigració a Catalunya. Jo no sóc el responsable, diguéssim, per temes d'immigració, però nosaltres sabem doncs, que, bàsicament, la primera nacionalitat és la nacionalitat marroquina, que, a més, és un país amb el qual hi ha molts lligams doncs, culturals, històrics, fins i tot lingüístics, etc. I després doncs, tenim la nacionalitat boliviana, equatoriana... També hi ha els xinesos, els pakistanesos, ens movem una mica... També hi ha els argentins, l'únic que hi ha molt nacionalitzat italià,
vale.
Des d'Argentina.
Perquè tot això és immigració, diguéssim, legal.
Romanesa, il·legal?
No, pregunto, no. Aquesta classificació...
No, jo és que no entenc això de legal o il·legal. No, és immigració i són persones doncs,
que han arribat... Lògicament és la que té papers i la il·legal és la que no té
papers. Sí, però pensi vostè que clar, que la majoria, diguéssim, d'immigrants arriben a Catalunya procedents, diguéssim, de fora de la península ibèrica. Arriben en els últims 15 anys, sobretot abans de que comencés la crisi, no? I, per tant, hi ha hagut, el govern espanyol ha promogut diferents processos de regularització, amb la qual cosa doncs la majoria d'immigrants aquí a Catalunya doncs són regulars, vull dir que més paguen els seus impostos, treballen, contribueixen, i n'estem contents. I jo crec que un dels actius que tenim a Catalunya és que jo crec que el procés d'integració ha funcionat molt bé en els últims anys. No tenim, com a d'altres països europeus, on han explotat doncs casos de xenofòbia estructurant i estructural, doncs aquí a Catalunya no hi ha casos evidents, malgrat que hi ha certament algun líder polític doncs, que utilitza el tema de la xenofòbia per treure vots, no?
Senyors, Jaume...
Sí, no, jo li volia fer un parell de preguntes. Una, què fa... Vostè diu que han fet 400 accions aquests últims temps d'impacte a l'exterior... tot i que no tenim un estat, no? Però Espanya sí que té un estat. Vostès es deuen...
Molt fort.
És molt fort. Mm-hmm. I de molta tradició diplomàtica. Vostès què es troben? O sigui, què està fent l'altra part? Amb quin tipus de... Perquè s'ho deuen trobar, vostès. El rastre, no? Allò, es deuen... Quina mena de coses estan fent?
No, doncs, és a dir, ells, Espanya, o l'estat espanyol, doncs és un estat molt, molt consolidat des del punt de vista de la seva tradició diplomàtica. Evidentment, doncs, té una xarxa d'ambaixades, doncs, molt extensa, és a dir, hi ha molts edificis, molts països que estan directament coberts per un ambaixador, una ambaixadora espanyol, i per tant ens trobem amb una intercepció constant i permanent. És a dir, en el moment que aixequem el dit, doncs l'ambaixador de torn ja està trucant al govern en el qual ens volem reunir. Això, evidentment, és encara pitjor si amb qui ens volem reunir és amb un organisme internacional, multilateral, i, per tant, nosaltres en els últims temps hem hagut de desenvolupar, per això li deia abans, que, clar, és a dir, nosaltres no anem a buscar les fotos, però sí que hem hagut de buscar, ens les hem hagut d'empescar, doncs, per trobar maneres d'arribar a tots aquests governs, que de vegades doncs, no són les maneres més directes o les maneres que utilitzen els governs d'estats, diguéssim, reconeguts internacionals, però que no, per això no deixen de ser de vegades efectives, no?
I però això vol dir anar d'amagat?
No, nosaltres no anem d'amagat.
És el gat i el ratolí,
però, vaja,
no?
Però jo si vaig a un país, jo em trobo moltes vegades, he tingut reunions aquest últim any, especialment amb molts ministeris d'afers exteriors, doncs amb secretaris d'estat o amb directors generals, i m'he trobat l'ambaixador o l'ambaixadora espanyol al meu costat, no? I per tant, doncs això de vegades...
Assegut al costat.
Assegut al costat. És a dir, ens hem trobat, nosaltres ens anem a reunir i llavors quan ens estem acreditant a l'entrada del ministeri, també s'està acreditant l'ambaixador. I llavors ens mirem, no?, i diem, ens coneixem, no?, i llavors és quan ens saludem i, escolta'm, no hi ha absolutament cap problema, perquè el fet que l'ambaixador estigui al costat, en altres casos no és així, però el fet que si acaba passant això, que l'ambaixador estigui al costat, doncs no vol dir que nosaltres deixem de dir o deixem d'explicar o deixem d'argumentar allò que hem de dir, explicar o argumentar en relació al que succeeix a Catalunya. I no només en aquestes reunions parlem del procés, òbviament, també parlem de com enfortir les relacions bilaterals, perquè al final, és a dir, a nosaltres també se'n reconeixerà la legitimitat per poder ser un estat independent si ens veuen, no només és un criteri, sinó que també és un argument a favor, si ens veuen capaços de poder articular unes relacions internacionals, una política exterior creïble i seriosa. Per tant, també parlem de temes concrets, específics, que afecten les relacions bilaterals.
És una escena una mica de vodevil. No sé si no la pot explicar.
Bé, no és el més còmode, però...
Què fa l'ambaixador? O sigui, el tenen assegut allà i què fa?
Depèn. Jo sempre dic que si és un ambaixador intel·ligent i amable, calla i pren nota de tot el que del que nosaltres expliquem, no? Hi ha hagut algun cas, i no, evidentment no concretaré, però hi ha hagut algun cas
no
en què l'ambaixador no ha pogut callar, i llavors, clar, per evitar, doncs, tenir una... Perquè, clar, al final hi ha una qüestió, diguéssim, d'imatge, no? I no pot ser que l'ambaixador i el secretari d'Afers Exteriors d'una comunitat autònoma, si ho podem posar així entre cometes, perquè això és el que ells diuen que som, doncs es barallin allà davant de l'altre govern. Això és un lamentable, no?, si passa, i per tant intentem doncs parlar, i jo sempre els dic que, escoltin, vostès que tenen relacions bilaterals estables, vostès poden venir demà, parlen amb la mateixa persona, o el dia abans, parlen amb la mateixa persona amb la qual jo he parlat, i els expliquen el seu punt de vista, però deixin que nosaltres puguem explicar el nostre punt de vista i deixin que nosaltres puguem, òbviament, explorar com podem enfortir aquestes relacions bilaterals.
Jo, senyor Albinyana, m'imagino que és una mica kafkià el que vostè està explicant aquesta situació, no? És a dir, vaja, kafkiana és poc. Jo m'imagino, no sé, l'ambaixador d'Hongria o el ministre d'Afers Estrangers d'Hongria o, no sé, d'Àustria o de Polònia, ja no vaig en llocs conflictius com França, Itàlia, no, aquests llocs, o Portugal, podríem posar, Portugal potser encara ho entendria millor, però vaig a aquests, Polònia, Hongria, i... Diu, mira, nosaltres tenim un problema. Això ja he sabut, com vostè ha dit, penso que ja... Vaja, sembla que qui no sàpiga que aquí hi ha un problema és que no... que viu totalment apartat dels mitjans de comunicació i, per tant, amb aquest no hi comptem. Però la majoria de les persones saben que aquí hi ha un problema. I, si no, per les accions de la Generalitat, pels mitjans de comunicació, per les manifestacions de l'11S, etcètera. I vostè diu, no, miri, ara el dia 27 farem unes eleccions que jo no les puc, el president Mas, jo no les puc convocar com a plebiscitàries, sinó que jo les convocaré, doncs, amb el format regular, autonòmiques. Per cert, senyor Albinyana, quan farà públic el president el decret?
No ho sé, és una prerrogativa del president.
Jo no ho sé.
Però... Altrament dit, això va dilluns?
Toca el 3 d'agost, segons el calendari.
Toca el 3 d'agost i les eleccions van al 27S, però...
Si van al 27S, toca el 3 d'agost, són 54 dies.
Doncs deu anar per aquí, però jo no puc confirmar, sí, no tinc cap mena d'informació, torno a dir, és una prerrogativa del president.
El tema més que el dia és l'hora, em sembla.
Bé, torno al ministre.
Torna, acaba Jaume i després podem afrontar el tema 3.
Torno al ministre, és que farem unes eleccions plebiscitàries. Unes eleccions què? Plebiscitàries. El ministre es deu com sorprendre, no? D'això, amb les eleccions plebiscitàries, és a dir, vostès decidiran diputats en un Parlament plebiscitàriament? Això no existeix. No, això és el caràcter que donen els partits. I si vostès, i clar, si per tant volen composar un Parlament, això es farà a través d'una llei. I clar, és diferent d'un referèndum, perquè el referèndum, una persona és un vot. Però aquí, la llei d'on que nosaltres ens regim, doncs una persona no és un vot, en segons quines circumscripcions, i en segons quines altres és menys que un vot, i en segons quines altres és més que un vot, no? Per tant, dius, home, i vostès diuen que si tenen 68 diputats tiraran endavant? Quina cara fan quan els expliquen tot això? Ho entenen?
No. És a dir, evidentment que s'entén que en un context en el qual s'ha intentat tot, i quan dic tot, vull dir tot des de fa 3 anys en el camp, diguéssim, polític, amb un desig per part del govern de Catalunya que hi hagués hagut, doncs, la voluntat del govern d'Espanya d'haver-ho negociat, es va intentar organitzar un referèndum, una consulta, un procés participatiu que ja no era ni consulta, i la consulta que ja no era ni referèndum, i per tant amb matisos sobre la vinculació legal diferent, i això se sap a fora. És a dir, que hi ha hagut un intent, i un intent, diguéssim, fafaent per part del govern de Catalunya, de les institucions de Catalunya, perquè també ho va intentar el Parlament de Catalunya, de trobar una solució a la qüestió del referèndum, és a dir, a la qüestió del plebiscit de manera acordada, això hi és, no? I per tant, clar, vull dir, això no vol dir que no et diguin pobrets aquests, perquè clar, és a dir, Escòcia i el Regne Unit o el Quebec i el Canadà ho han pogut fer, i a Catalunya, perquè Espanya és diferent, doncs ho han intentat i de moment no se n'han sortit, no? Però això es coneix, i per tant això ja et dona una legitimitat per dir, és que és l'única manera, és que tenim una demanda ciutadana amplíssima, molt transversal, de gent que vota a partits molt diferents, que volen poder decidir, perquè és l'única manera de poder desencallar, desenquistar el problema. Perquè si no s'enquista, i quan els problemes s'enquisten, doncs això genera incertesa, i això genera inestabilitat en el mig i llarg termini, i això tampoc ho vol la comunitat internacional, i especialment els països de la Unió Europea, no? Ara, a partir d'aquí, doncs és evident que un referèndum, i jo crec que el president ha estat molt clar, molt explícit, molt diàfan en aquest tema, doncs no és el mateix que unes eleccions plebiscitàries, però és l'única manera de conèixer què? Doncs de conèixer, de poder-nos comptar i de conèixer si existeix un mandat. Per tant, el que sí que s'entén és que d'aquestes eleccions n'apareixerà, que són unes eleccions especials, n'apareixerà un mandat, i és evident, doncs, que el govern, jo sempre dic, amb diàleg i voluntat de negociació, doncs ha de poder implementar aquest mandat que es derivi d'aquestes eleccions. És
per vostè, el mandat, els contactes que té amb els cossos d'afers estrangers de la comunitat internacional, per vostè aquest mandat, quants diputats li posaria? Perquè la comunitat internacional digués, ep, compte, no ho han fet per la via regular, és l'única via que els han deixat, escolta, els han ofegat tant com han pogut, però mita'ls, per vostè...
Jo, evidentment, he de dir que jo li posaria el màxim de diputats possibles, evidentment, a partir del 50% més un de diputats. Però pensi que a nivell internacional, que hi ha hagut molts casos de processos d'emancipació bueno, molts tampoc, però déu-n'hi-do els que hi ha hagut des de l'any 89, doncs s'han utilitzat
és dir, que
sistemes
per vostè,
de valoració molt diferents.
Per vostè, Escòcia, 68? Per vostè, 68?
Escòcia, sí, 68. 68 diputats denota una majoria absoluta en el Parlament.
68 que estarien per sota del 50% del cens...
50% dels vots. És dels a dir, vots? Jo sempre, i no me n'amago, és a dir, jo crec que el camp, diguéssim, independentista ha de buscar el 50% dels vots. S'ha d'anar a buscar el 50% dels vots. De fet, Escòcia, l'altre dia ho pensava, si el 18 de setembre haguessin votat el 50,2%, ara en aquests moments, i això t'ho admeten, molts ministres d'Afers Exteriors europeus, ara en aquests moments estarien ja completant les negociacions d'adhesió d'Escòcia a la Unió Europea, perquè ells havien marcat com a data límit el març del 2016, perquè s'havien marcat 18 mesos, no? Per tant...
Sí.
Amb el 50,1% dels vots. En canvi, a Montenegro, si no recordo
55,
malament,
crec,
va ser el 55%. Sí, no? Va ser el 55. No sé si era el 55% de participació o el 55% de...
El 50% de participació, 55% de 6.
De 6. Allà va ser el 55%.
A canvi de la tutela de la Unió Europea.
Perdona?
Que dic que això és a canvi de la tutela europea, no?
Un moment, que el Vinyana es posa els auriculars.
Ara,
Graupera, ara et sent, endavant.
Ara
bon dia, senyor Vinyana.
Molt bon dia, senyor Graupera.
Fem broma perquè el senyor Vinyana i jo ens coneixem des que som adolescents.
Bueno, no expliquis tampoc detalls.
Bueno, anàvem vestits.
He de dir del senyor Graupera. El senyor Graupera és president de l'Institut...
Catalan
Institute of America, que és una de les nostres comunitats catalanes a l'exterior més actives que tenim.
Espero que no perdis l'objectivitat, Graupera. Endavant, va.
No, el que anava a dir és que el referèndum de Montenegro té aquestes condicions especials que van contra les convencions internacionals, aquest 55%, en part perquè hi ha la tutela de la Unió Europea, i diguéssim que això és un intercanvi, diguem-ne, no? Vull dir que si la Unió Europea vingués i digués us tutelo un referèndum però heu d'arribar al 55%, doncs això potser seria acceptable des del nostre punt de vista, de dir bé, d'acord, doncs fem un referèndum tutelat per les autoritats internacionals i acceptem unes condicions més dures, no? Però bueno, puc preguntar? O encara
sí,
estem,
sí, sí, Jordi, endavant.
D'acord. Un dels debats més importants que veurem aquestes setmanes és la qüestió de la pertinença a la Unió Europea, en el cas que siguem un estat independent. De fet, em sembla que és dilluns, en aquesta mateixa tertúlia, el Nacho Martín Blanco deia el principi de realitat diu que sortirem de la Unió Europea. Ens han dit per activa i per passiva... la comissió, els estats que ens faran fora de la Unió Europea, etc. No? Jo, que sóc una mica escèptic amb aquestes afirmacions, perquè em fa l'efecte que la Unió Europea funciona bastant pragmàticament, i una cosa és abans de la decisió i una altra cosa és després de la decisió. Però en qualsevol cas, després de la decisió caldrà negociar. No? I per tant, aquí tenim un escenari de col·laboració amb l'estat espanyol o un escenari de confrontació amb l'estat espanyol. La pregunta pel Roger, pel senyor Vinyana, és què podem oferir a la taula de negociació? És a dir, quins incentius hi ha pels països de la Unió Europea, per una banda, i per Espanya, per l'altra, per tal de mantenir la pertinença a la Unió Europea, que sembla que és el que els catalans volen.
Mira, jo diria que estic absolutament d'acord amb tu amb que aquest debat és un debat que s'ha pervertit i s'ha pervertit doncs perquè de declaracions o d'algunes declaracions gairebé folklòriques de no sé quin any del senyor Prodi quan era president de la Comissió Europea comparant doncs processos de secessió a l'intern de la Unió Europea amb el procés doncs que en el seu dia va viure Algèria, doncs se n'han extret algunes declaracions que no deixen de ser declaracions folklòriques. La realitat i la veritat i el que està escrit en el paper, i això, vaja, ho podem aportar per part de la comissió actual i de l'anterior Comissió Europea, és que la Comissió Europea no té posició fins que un estat membre no li demani de tenir una posició, perquè la Comissió Europea, com a tal, no té un mandat específic respecte a aquesta qüestió. És una qüestió, doncs, que pertany als estats, i fixin-se vostès que els estats han actuat, abans deia
en Jordi deia, els estats públicament només diuen que això és un
tema
afer intern, és un afer intern. Bé, això vol dir molt. Això vol dir molt, no? Perquè quan el subsecretari d'Estat nord-americà, em sembla que era ahir o abans d'ahir, en una entrevista al diari El País, i li preguntaven, doncs, vostès es van manifestar a favor de la unitat, diguéssim, del Regne Unit durant el referèndum escocès, no? Es poden manifestar també a favor de la unitat d'Espanya? I ells deien, no, que és una qüestió interna. Nosaltres no ens hi manifestarem. Per tant, nosaltres hem d'interpretar aquestes afirmacions de la majoria, per no dir de la totalitat, dels països de la Unió Europea i de fora de la Unió Europea, com un fet positiu. És a dir, que aquests senyors no s'estan manifestant en contra de la possible independència de Catalunya. No? Llavors, retornant a la teva pregunta, doncs, evidentment, aquí hi ha un element que és nuclear. No? Primer, que és la bona voluntat que té i ha de tenir Catalunya, doncs, per arribar a bons acords, ja no únicament amb Espanya, estic parlant, diguéssim, en el supòsit que el 27 de setembre hi hagi un mandat clarament favorable a la independència, sinó amb la resta de països europeus. Catalunya, doncs, evidentment, pot aportar i vol aportar una visió constructiva de la política amb la Unió Europea. És un país europeista, és un país, doncs, que se sent compromès, que se sent solidari amb la resta de països europeus i, evidentment, amb la resta de països del món a l'hora d'articular i teixir una bona política exterior. Però, en segon lloc, hi ha un element que, evidentment, doncs, en el seu moment, doncs, jo crec que qui n'hagi de parlar ja en parlarà amb més deteniment, que és la qüestió del repartiment dels actius, dels passius i del repartiment de l'assumpció per part de Catalunya de la part, el que es coneix com la part alíquota del deute espanyol. Que, evidentment, això és un acte, doncs, que Catalunya, en arribat al cas, doncs, estic convençut que voldrà fer, però que, evidentment, s'ha de fer amb una... per part, diguéssim, de les autoritats espanyoles i del govern espanyol, doncs, amb la correcta resposta, no? També.
Escolti, vostè treballa amb l'escenari que dilluns vinent es convoquen eleccions pel 27 de setembre, oi?
Sí, jo crec que hem de treballar amb aquest... Bueno, no, dilluns vinent, és que jo no ho sé. És a dir, jo sóc el secretari d'Afers Exteriors...
Estem parlant de
27S,
de tota la maquinària exterior.
No ho sé. Convidin el president, que és, jo crec que hi ha un interès, però és un interès morbós.
A veure, això ho donem tots per fet. El gran tema és si aquestes eleccions es convoquen a les 10 del matí, a les 3 de la tarda, doncs no, o a les 12 de la nit,
no
menys un minut.
No li puc respondre, i no crec que hi hagi ningú del govern que li pugui respondre, perquè tenim un president que, a banda de moltes coses, és una persona, doncs, molt rigorosa, molt seriosa amb els procediments, i que, per tant, doncs, ho farà com i quan ell ho cregui, no? Per això és el president.
No, ara no em vull imaginar que no hi hagi eleccions al 27S, després de tot el que n'hem parlat i debatut. Senyor Albinyana,
on arribaríem?
Com?
Que seria un festival, això?
Sí, no, ja.
Seria un festival sense fi.
No tenim cap indici que ens faci pensar que s'està pensant en qualsevol altra cosa. Una altra cosa és que el dia en el que es publica el decret no sigui... el tema que interessa més a qui sigui que l'ha de convocar, però no tenim cap indici que digui que això no passarà.
Senyor Albinyana, gràcies per ser al món a RAC1.
Moltes gràcies.